camins.
Avui plou. Ai, els ullets de la Paula, que brillen amb aquesta cançó del Pablo Alborán. La pluja tan desitjada ja la tenim aquí a tot Catalunya. A més, la pluja és alegria, la pluja és bellesa. A mi m'encanta la pluja i, a més, m'agraden les frases fetes de la pluja. Per exemple, pluja d'estiu i flor de bagassa, que no sé què és, aviat passa. Aquesta és una primera. Quan plou molt, no valen paraigües. Aquesta és una realitat, eh? Tu pots agafar el paraigües, però si plou molt, no val per res. Arc de Sant Martí, el matí fa ploure i al vespre fa aclarir. Molt guai, aquesta. Cadascú sap a casa seva on li plou. Bueno, més o menys, de vegades, eh? Tenim sustos. En abril cada gota en val mil i en maig cada gota un raig. Mira, això per Rodalies, eh? Val per Rodalies. Cel rogent a la vesprada, la pluja se n'és anada. Vinga, quina meravella la pluja. Vesprada de pluja, vesprada de camins. L'alegria de la pluja, que doncs se n'alegrem. Encara de ploure més, hauria de diluviar. Una cosa allò exagerada. Per tant, us donem la bona vesprada d'aquest dijous plujós, 25 de maig del 2023, dia 1, després d'un nou pas per aquest programa del professor Xavier Torrents, Minuts de reflexió al camins, rematat amb un homenatge al Tubular Bells de Mike Oldfield, que ahir vam fer la vespra, avui fa 50 anys. El disc, eh? El disc, no el Mike Oldfield. L'exorcista. Per mi, Tubular Bells és l'exorcista. Espera un segon, que tenim invasió de camp, Carla Buigas.
Hola.
Hola, Carla.
No, només dic que és un disc genial.
És un disc genial.
A mi m'agrada
molt. Tu és un disc genial, per tant, si per Carla Buigas, com a experta en història de la música, li sembla un disc genial, doncs és genial. A més, ens va deixar el professor molts deures per la seva propera visita, un d'ells que els meus fills triïn per mi a qui votar diumenge. Bàsicament em va dir això, que triïn millor els teus fills. Dia 1 després també d'un nou pas per aquest programa d'Alberto Gómez, el Mac dels microcontes, que ahir ens va parlar de primeres vegades, de lo desconegut, de les sensacions que ens desperta el primer cop que ens enfrontem a alguna cosa, persona o experiència. Gran Alberto Gómez. Si voleu recuperar els continguts de la ràdio seminocturna de la casa, podeu trobar-ho tot als nostres comptes de Twitter i d'Instagram, pilotats per Maria José Mendoza, Maria José. Recordeu, Twitter @CaminsEstel, Instagram CaminsEstel. Tenim una aplicació Radio Estel oficial, una pàgina web radioestel.cat, tenim un YouTube, un canal de YouTube i un canal de Més Estel. Música. YouTube és vídeo. Vídeo, música, etc. Avui dijous tornem a la càrrega, començarem per l'actualitat amb la Júlia, amb la Carla, que ja ens ha fet aquesta apunt de qualitat sobre Tubular Bells, també amb la Caselles, que la tenim seguint la campanya electoral amb l'alegria que la caracteritza, i també amb la Sílvia Muñoz, que li ha agafat el gust a seguir Manis d'Ocupas i d'Antiocupas. Avui repetirà, és una dicta ja a les manis. Esperem que no prengui mal, i tot seguit, el món del teatre aterra al Camins. No us confongueu, no som la caravana, serem camins, però parlarem de teatre, que no és només monopoli del Trias. La Santa Companyia, una companyia de teatre formada per una trentena de persones, la majoria joves, que la propera setmana, el 30 de maig, estrena al Teatre Els Caputxins de Sarrià, a la ciutat de Barcelona, la seva nova obra, que es diu De Montserrat Estel. De Montserrat Estel, per tant, tot encaixa, ens ve molt bé. Tindrem el director i tindrem a una de les actrius a l'estudi per parlar-nos del muntatge. Per cert, l'actriu us sonarà una mica, tal vegada la coneixeu, només us dic això. I a la part final del programa ens visitarà el grandíssim Salvador Aragonès, completament recuperat després de la seva baixa de dijous passat, molt ben suplida per la Júlia Julve. Farem Economia en Valors, patrocinat per la Caixa. Carla, Júlia, Carla, Caselles, Muñoz, Teatre, Reflexió, Salvatore i la seva versió d'Economia. Des d'ara i fins les 9, benvinguts de nou a la Ràdio Nocturna. Avui fem el programa Impermeable, aquí a Ràdio Estel.
Amb Rafa Sanahuja, Camins. And we're rolling on a river. Say we're rolling on a river. The river. Camins.
Amb Rafa Sanahuja.
I altres persones que expliquen coses.
Déu-n'hi-do, quin ritme, quin homenatge a la Tina Turner. Ens ve molt de gust. I fixa't, la ràdio és màgica. Ara estàvem parlant que baixi Maria José Mendoza perquè volem... Maria José Mendoza perquè volem testimoniatge del que succeirà ara mateix a les zones de Ràdio Estel. I mira, dit i fet, ja tenim a la Maria José entrant per la porta de la història. Maria José Mendoza ara mateix és Tina Turner aquí a l'estudi. Sabries fer, Maria José, els passos de... Mira, Maria José, fa de Tina Turner. Aquí tothom s'anima, des de Salvador Aragonès fins a Maria José Mendoza. Vinga, va, centrem-nos. Avui tenim aquí a l'estudi dos membres de la Santa Companyia, una companyia de teatre formada per una trentena de persones, la majoria joves, que d'aquí menys d'una setmana, la setmana que ve, el 30 de maig, quan ja tinguem les votacions fetes, déu-n'hi-do, estrenen al teatre Els Caputxins de Sarrià, aquí a la ciutat de Barcelona, la seva nova obra, de Montserrat Estel, que, com el nom indica, explica la història de la muntanya de Montserrat, això sí, versionada a la seva manera.
Rosa d'abril, morena de la serra, de Montserrat Estel, il·lumineu la
Tina Turner a Marina Rossell, que és un viatge musical que us estem regalant. Per presentar-nos el muntatge, per parlar de tot el que han creat i del que us trobareu, el públic que tingueu el gust de viure l'obra i l'experiència, ja ens acompanya el Bernat Renau. Ell és actor i director de l'obra. Bernat, bona vesprada.
Bona vesprada.
Jo no sé per què m'esperava una persona gran. I no.
Ja ho veus.
I no, ets jove. Ets jove. Quants anys tens, Bernat?
Jo en tinc 25.
Una criatura, el Bernat.
Fem bona el que vespre. Podem.
Gràcies per venir, per estar amb nosaltres. I ben acompanyats també per una persona que no necessita presentació. Teniu la seva veu i el seu encant ben interioritzat. Companya d'aquesta casa, membre de la família de Camins, redactora als matins amb Bon Marçà, també dels butlletins i la cultura d'Estel Migdia, el ballerín de la Ràdio Estel, l'Estel Migdia, però avui ens visita en qualitat d'actriu d'aquesta obra de Montserrat Estel. Olma Giró, bona vesprada.
Molt bona vesprada. Jo crec que les persones han desconnectat al primer adjectiu. Llarga llista, eh? Llarga llista.
Olma Giró, que em censura la presentació que he fet. No, passa, és la confiança, Bernat.
Gran actriu, la Olma, ho haig de dir ja només per començar.
Mira, era una de les preguntes que tenia preparada. Ja, d'entrada...
Espectacular.
Espectacular actriu. Farà carrera?
Ja l'està fent.
Hem de patir a la ràdio? La pedrem a la ràdio? Per...
No, mai. És una doble passió, no?
Doble passió. Pensava que anaves a dir doble personalitat.
Això no ho sé perquè no la conec aquí. Ara l'estic coneixent aquí, ja veurem.
Déu-n'hi-do. Vinga, a veure, jo tinc aquí la sinopsi de l'obra. Ja tenim aquest tas, no?, que és una mica la història de la muntanya de Montserrat. Però, clar, amb tu, Bernat, aquí, que ets director i actor, m'agradaria que m'expliquessis una mica què expliqueu, de què va l'obra, què viurà una mica l'espectador que s'apropi a veure aquest de Montserrat Estel.
Bé, bueno,
l'obra... Tira endavant, Bernat, tira endavant.
No miris a l'Olma, deixa-la estar.
L'obra és una oda a Montserrat, per començar.
Una oda.
És a dir, per part nostra és un gran honor com poder tractar un tema com Montserrat, que en el fons entre tots nosaltres, com a cultura catalana, no, la tenim a dins des d'un lloc molt curiós. I aleshores el que fem és agafar aquesta amalgama de conceptes, aquesta amalgama històrica, aquesta amalgama de personatges divertits, tristos, de guerres, i tot això ho fiquem en una història barrejada amb una trama que ens inventem nosaltres i afegim cullerada en tota aquesta història. No? Tenim un poble que viu a dalt de Montserrat, que són els Picapedrers, no? I que són, en el fons, els grans constructors d'aquesta muntanya que han anat picant.
Clar, perquè us heu atrevit a dir la vostra, no? És una, gairebé una petita sí. reinterpretació o com a mínim en fragments que són de la vostra collita amb el tema de Montserrat sempre tan capdalt i tan present en la cultura catalana, com deies, introduir nous personatges com Jacint Verdaguer, el timbaler del Bruc, una tropa de francesos. Què hi porten aquests nous personatges?
Bé, a nosaltres ens agraden molt els personatges secundaris com per aixecar les obres on tenim un eix principal que la formen uns picapedrers i a partir d'aquí, que això sí que ens ho inventem nosaltres, introduïm coses que tothom ja coneix, no? Coses que l'espectador reconeixerà i que a partir d'aquí, doncs, el veure i la comèdia de cop ajudarà molt a fer-ho molt viable i que sigui una cosa superentretinguda. És una obra que dura una hora i mitja, però
aquí hem d'aplaudir, hem d'aplaudir perquè no volíem allargar-nos gaire i ho estem aconseguint.
Ho estem aconseguint molt.
Sí. Doncs serà una cosa picadeta.
Sí, ara tot ha de ser ràpid, no?
No, però, us felicito perquè, a veure, jo el panorama del teatre no el tinc tan controlat com altres companys de la casa, penso en Joan Trias, que està obsessionat amb el teatre, però al cinema, per exemple, cada vegada les pel·lícules són més llargues i dius, escolta, quan et trobes una obra que ja t'ho explica tot en una hora i mitja i la gaudeixes, ja està bé. No? Clar,
nosaltres en aquest sentit venim dels Pastorets, en el fons, I amb això hi ha també allò de reinterpretar la tradició. Nosaltres partíem sempre de fer obres de Folch i Torres, interpretar-les, i ja teníem obres de dues hores i quart, i de cop va ser com necessitem algo més lleuger.
Escolta, i per què us vau decidir explicar aquesta història de Montserrat? Esteu molt enamorats de Montserrat? O quin estel... O sigui, com arriba al vostre cap de dir, escolta, volem parlar de Montserrat i fer-ho, això?
Bueno, nosaltres...
Ara passaré a l'Olma.
Passa a l'Olma.
No, ara, però tu contesta'm això, Bernat.
Jo et contesto això. Nosaltres, una cosa que intentem sempre és parlar de coses relacionades amb la cultura i la tradició. L'any passat vam fer Sant Jordi, per exemple, i va ser un gran èxit i ho vam disfrutar molt, i aquest any, per les dates de Santa Montserrat, volíem estrenar-la, al final ens hem endarrerit una mica, i aleshores, doncs mira, sempre intentem agafar temes relacionats amb sants, santes, coses així...
Fantàstic.
Com portar-ho el dia.
Cultura catalana.
Cultura catalana amb vena. I una mica la Thermomix, també.
Fantàstic. Escolta, Olma, a tu...
Dispara, Rafa.
Clar, et vull escoltar també en qualitat d'actriu.
Què?
Et pregunto, quin paper fas i com has treballat aquest paper i amb tot l'equip i també amb el Bernat i amb la Maria, que no ha pogut venir, però que és l'autora de l'obra i també codirectora.
Sí, dir que està molt bé, que és una obra escrita íntegrament per nosaltres, per la Maria, que dius...
Uau. És una creació original.
Sí.
De zero,
amb Montserrat, amb la història de Montserrat sempre present, però de zero, que això està molt bé. Llavors, a veure, jo sóc Pica Pedrera. Uh-huh. Són uns d'aquests personatges que s'han incorporat per donar-li una mica de joc a la història. Llavors us heu d'imaginar que tot comença amb un grup de picapedrers que estan a les muntanyades de Montserrat, que piquen pedra, com diu el nom. Llavors estan molt tranquils, però de cop i volta els hi ve una figura representant, podríem dir, de la Generalitat, entre moltes cometes. Ja us hem dit que ens hem agafat aquestes llicències de parlar de coses actuals, que quan es va crear Montserrat no hi havia la Generalitat, és evident.
Sí.
Llavors ens venen a robar les nostres muntanyes.
Hi havia només el mar, no?
Exacte. Ens diuen que hi haurà un concurs públic perquè que podem anar a Monistrol, que ja ha acabat la nostra feina a les muntanyes de Montserrat, i que hi haurà un concurs públic per cedir les muntanyes a algú. Llavors, clar, la història, tota l'obra de teatre, és com que aquests picapedrers van interactuant amb certs grups, amb certs personatges, alguns... Tropa de francesos, cavallà, també tenim un timbaler del Bruc, Jacint Verdaguer, de la directora de l'Escolania i uns escolanets, que tots volen... dues iaies de l'Imserso, que volen fer la seu de l'Imserso a Montserrat.
Molt bé.
Saps? Llavors, és aquesta història de com els picapedrers doncs, treballen amb força perquè siguin seves les terres que han treballat tota la seva vida.
Per tant, és aquest
ben
punt...
Dit, doncs.
Molt bé, exactament. Molt ben aplaudeixo dit. Totalment el que ha dit l'Olma. Però, clar, ja veig que aquest punt, una de les gràcies de l'obra, ja estic veient, que és aquest contrapunt entre la història, no? L'origen de Montserrat i els elements contemporanis més actuals que van xocant i van convivint. No? I també tinc entès que l'escenografia també l'heu treballada, també l'heu portada endavant, això també és una tasca important.
Bueno, com deia, l'Olma és original en tots els sentits, no només l'escenografia, sinó, per exemple, també tenim un equip de músics que toquen en directe.
Ara parlem de la música.
Tenim una escenografia que s'han treballat, uns manetes que tenim per allà ficats, tenim uns vestuaris també cosits a mà i com...
És que és brutal.
Hi ha un treball per allà que dius,
aquesta gent. Exacte.
Escolta, ara, clar, estic veient la tasca que hi ha aquí darrere d'aquest muntatge. Des que arriba la idea fins que ja el teniu a punt d'estrenar la setmana que ve, quant temps ha passat?
Ui.
Quant diries?
No, un any? Més.
Menys.
Menys?
Menys. Bueno, no, mira, la Maria va començar-lo a escriure, posa-li a l'octubre o al novembre, però nosaltres al desembre estàvem estrenant Els Pastorets. Aleshores, comencem a treballar amb aquesta obra a partir del gener, mitjans de gener, febrer, i quan ens hi posem, a tope.
I ens hi posem de zero.
Exacte, no, no, perquè ho heu creat absolutament, absolutament tot. Escolteu, hem de fer una petita pausa per la publicitat, després tornem, encara tenim uns minuts perquè ens acabeu. Ara parlarem també de la música, que és important, de les cançons, de la música en directe que també presenteu. Per tant, res, dos minuts de pausa que ens tira ara la Paula i encara seguim amb la vostra companyia. Ara tornem.
Ràdio Estel.
Els col·legis electorals del 28M tancaran a les 8 del vespre i a Ràdio Estel ho seguirem, ho explicarem i ho analitzarem en directe, perquè aquest any els alcaldes es trien a Ràdio Estel. La nit electoral del 28M amb Pol Marçà i els serveis informatius de Ràdio Estel.
Desperta els teus sentits. Vine i descobreix la farmàcia parafarmàcia més gran d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, l'espai creat per trobar tot el que busques. Més de 22.000 referències de les millors marques al millor preu. T'assessorarem com mai t'han assessorat. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, obert cada dia de 8:30 del matí fins a 8:30 del vespre. No tanquem al migdia. Visita'ns al centre Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, l'espai on es despertaran els teus sentits.
Hi ha milers de raons per triar Mémora quan has d'acomiadar un ésser estimat. Com a mínim, 8.760. Les mateixes cores estem al teu costat, atenent-te les 24 hores del dia, cada dia de l'any. Perquè som persones cuidant persones. Tria Mémora, a Tanatori de les Corts.
Ràdio Estel, el Garraf, 96.8. Camins.
Improviso lo llevo, mi amiga Paula Moreno lleva el control técnico como un arquero magnético. Vuelvo mañana también, porque a las 8 es la vesprada, es clara.
Amb Rafa Sanahuja.
Con María José juego en las redes sociales para que esta música se meta por tu cuerpo y por tus canales. Saludo pa Carla y también a Julia.
I altres persones que expliquen coses.
Passen uns segons de dos quarts de nou. Ara l'Olmas es sorprenia amb aquest separador.
Un ritmazo.
Ritmazo. Bueno, tu ens vas regalar el moment mariachis, que jo crec que és el nostre moment de la temporada, al Jeep. Va portar uns mariachis un dia.
Aquí, Bernat, aquí, eh?
Sí, va portar uns mariachis i bé.
I ahí cabien?
Sí, 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 aquí es van posar tots. Va estar molt bé allò i ho van gaudir moltíssim. I ho peta a YouTube, el nostre canal de YouTube. Està a tope.
Farem una ullada.
Doncs van venir uns rappers urbans, Sefo i Juancra. Doncs i ens van regalar aquesta improvisat, eh?
Això és lo bonic.
I vas dir una quatre paraules. Escolteu, centrem-nos. Estem parlant amb Olma Giró i amb Bernat Renau, que presenten amb la seva companyia, la Santa Companyia, aquesta obra de teatre que s'estrenarà el proper 30 de maig, la setmana que ve, al Teatre dels Caputxins de Sarrià, a la ciutat de Barcelona, i que es diu de Montserrat Estela, aquesta reinterpretació, una mica, aquesta invenció divertida, amb gags sorprenent, dels orígens i de la realitat de Montserrat. I estàvem parlant just abans de la pausa, que teniu, a més, música i cançons en directe. Per tant, jo sí que voldria escoltar què passa, que m'expliqueu una mica tota aquesta part, amb això de fons. Aquest és un so de l'assaig general, no?
Sí,
si no
estic
mal entès,
sí.
És la primera escena de l'obra. Us heu d'imaginar aquesta música, aquests versos acompanyats d'unes muntanyes de Montserrat al darrere, d'una colla de picapedrers, la Olma entre ells, i com diuen a la cançó, segueixen parant.
Parant, no picant, Rafa, mai parem.
Picant.
Mai
parem. O sigui, qui interpreta la música? Perquè sona bé, sona molt bé.
Tenim la Luar, l'Íñigo i l'Etna, que són uns cracs músics de l'ESMUC, que juntament amb la Joana Subirats, la Maria Riba i la Marina Rico, que formen part del grup de músiques al·lèrgiques al polen, han aconseguit com fer tota una banda sonora i tot de cançons originals que vagin acompanyant tota l'obra, i que al llarg de l'obra hi ha, per una banda, escenes musicals amb balls i coreografies i tot això, però per altra banda també hi ha tot aquest espai sonor que cuidem en directe, no? I és espectacular.
Escolteu, feu un muntatge molt complet, no?
És, fa por.
Fa por des de dins, però des de que, si estàs veient-lo, imagino que fa goig.
No, a més està bastant ben equilibrat i és una cosa que no és massa. És a dir, com és una cosa que realment està, que busca un equilibri molt, no?, entre tots aquests agents.
Uh-huh. La Santa Companyia, Bernat i Olma, està formada, per una, com dèiem al principi, per una trentena de persones joves, però hi ha persones de totes les edats, realment. I la professionalitat dels actors i actrius també és molt diversa. Com és això de treballar amb aquestes diferències? Jo crec que deu ser molt enriquidor, no?
Jo, de fet, crec que és un dels punts claus de la companyia, no? Perquè tens persones que s'han dedicat al món del teatre o que hi han posat un peu bastant a dintre, altres que és la primera vegada que trepitgen un escenari. Llavors també tens un gruix de joves que van des dels 16 a 17 fins als 25, 26, 27, però també tens dues senyores que tenen la...
No sé si en tenen 50.
Les de l'Inserso?
No, precisament no, però hi ha gent que està jubilada o prejubilada i és la gràcia d'ajuntar tot aquest tipus de persones amb, entre edats i professionalitats diferents a dalt d'un escenari, i és enriquidor perquè tens algú que puja a l'escena amb una energia que domina l'escenari i algú altre que és el primer cop que hi va i que gràcies a aquell que l'arrossega són una cosa preciosa i crec que és de les coses més boniques de la companyia.
Estic d'acord. Sí, sí. No, i és molt bonic també perquè tothom posa de la seva part, no? És com que al ser una cosa que no és un teatre supermega professional on tothom té una tasca superclara i que ve allà a fer-la, no? Uh-huh. És un lloc on realment es genera com una atmosfera, estem aquí tots amb això i és
una mena de comunitat, podríem dir.
Pues algo així, sí. Algo així, sí. I sobretot ara que estem a punt d'estrenar, que vinc de muntar i que ara me'n torno cap allà, no? L'altre està fent això, l'altre ha anat a buscar les llums... És com... Uh-huh. Són uns dies molt intensos, molt bonics.
Per tant, per tots els interessats, quins dies... Bueno, ja sabem que serà el Teatre dels Caputxins d'aquí de Sarrià, de la ciutat de Barcelona, però quants dies estareu i com es poden adquirir les entrades, també? És interessant, això.
És per a Bernat.
Estrenem el dia 30 de maig,
sí,
a les 8 del vespre,
val,
i després el dimecres 31, el dia 30 és dimarts, i el dimecres 31 tornem a fer un altre passe a les 8 del vespre, i després el divendres, dia 2 de juny, fem ja l'últim pas, en principi, a veure si aconseguim que ens reprogramin algun teatre, a veure si aconseguim, doncs, a partir d'aquí poder fer més bolos.
Uh-huh.
Però bàsicament és això. I per adquirir les entrades, doncs, poden trobar-les a través de la pàgina web de Tiquètic, que és una pàgina web on pots aconseguir entrades, sí, per espectacles, o bé a través del nostre Instagram de la Santa Companyia, i allà trobareu el link molt ràpidament.
Perfecte. Les xarxes socials són molt interessants perquè també podeu, no?, segurament en el vostre Instagram podem veure un tast una mica del que feu, segurament dels assajos, imagino, totes aquestes coses. Com és el vostre Instagram?
La Santa Companyia.
La Santa Companyia.
Arroba davant.
La Maria José Mendoza, aquí de Cos Present, de seguida, quan acabem el programa, ho publicaran en les nostres xarxes socials, també perquè la gent us pugui localitzar. Per tant... Que vagi molt bé, molta merda.
Vindràs? Estaràs fent el programa?
Jo no puc. Jo ja m'agradaria tenir la vida que té Joan Trias, que cada dia està veient una cosa diferent, però jo no puc. Jo estic esclavitzat aquí de 8 a 9 i després no em dona temps d'arribar a cap lloc. Però m'agradaria molt i us desitjo molta sort amb aquesta ràdio que heu transmès, aquesta passió, i que vagi molt i molt bé. Bernat Renau, actor, director de l'obra... Moltes gràcies.
Moltes gràcies. Giró,
actriu de l'obra i companya estimadíssima de la casa.
Gràcies, guapo.
No ens deixis per altre camí alternatiu, sisplau.
No, moltes gràcies.
Moltes gràcies, de veritat.
Gràcies i que vagi molt bé. Nosaltres, que tenim una altra publicitat ràpida, fem un canvi de registre, ja sabeu que som la Macedònia de la ràdio, aneu trobant de tot, doncs passem del teatre a Salvatore.
Ràdio Estel.
Mireia del Pozo presenta els dissabtes a les 10 del matí el Plusvalo a Dones, el programa que situa en el mapa les dones d'avui dia. Emprenedoria, economia, salut, edatisme, violència de gènere... Plusvalo a Dones, cada dissabte a les 10 del matí a Ràdio Estel.
Wagner torna al Liceu amb Parsifal, un festival escènic de 6 úniques funcions amb les millors veus wagnerianes, dirigit pel mestre Josep Pons. Entrades ja a la venda a liceu.cat.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs.
Camins.
La resolució sosté que la condemna al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya és causa... És, aquesta paraula és difícil, eh?
El magazín del vespre...
D'inelegibilitat sobrevinguda...
Veure, para la música. Com és això?
D'inelegibilitat sobrevinguda.
Com és? Perdona?
Inelegibilitat sobrevinguda.
Inelegibilitat. No es pot elegir.
Correcte.
A Ràdio Estel.
El que t'agrada, el que t'emociona, el que et fa estremir, el que t'espera. Cultura, art, ciència, pensament, literatura, arquitectura, disseny, cinema, història, música.
Neix Caixa Fòrum Plus, una nova manera de connectar amb tota la cultura i la ciència a l'abast de la mà. A què esperes? Descarrega-te-la. Caixa Fòrum Plus, Fundació La Caixa.
Vuit minuts que passen de dos quarts de nou, això és Camins, la ràdio nocturna. Hem tingut aquesta visita plena de rauja, plena d'energia, de l'Olma Giró i del Bernat Renau, que ens presenten aquesta obra, aquesta nova reinterpretació de la història de Montserrat, molt interessant. Recordeu, 30 de maig estrena als Caputxins de Sarrià. I ara canviem de terç. Comencem ara mateix Economia en Valors, espai produït pel Centre d'Estudis Econòmics i Socials. I si és... És que aquesta estusegadeta tan elegant. Salvador Aragonès, bona vesprada.
Bona vesprada.
Benvingut de nou, ben tornat.
Bueno, a veure, a més vaig faltar un dia perquè vaig tenir una mica
però un dia que faltes, un dia que faltes et trobem a faltar.
Sí, bueno, això és bo per mi.
I per mi,
bé, aquest dijous és important, Rafa.
Ah, sí, per què? Per
sí,
què?
Falta un dia per acabar la campanya electoral i el diumenge és Pentecosta.
Ah,
però el dilluns de Pasqua Granada no és festa, eh? Cuidado.
Exacte, no us confongueu.
Fins a l'altre dilluns.
Molt bé.
Llàstima que el maig haurà pagat.
Clar, aquest mes de
però
maig...
Però no les seves flors i les seves il·lusions, perquè continuen en el mes de juny.
Correcte. Aquest mes de maig, eh? Ha plogut una mica de manera irregular, no? Minvant una mica la sequera, Salvador.
Sí, ha estat un maig amb pluges torrencials en alguns llocs, però sí, no ha deixat d'enamorar a molts joves i moltes joves, malgrat els exàmens que tenen, no?
Hi ha gent enamorada.
Hem d'estar contents perquè la pluja ha vingut i en parlarem el dijous vinent, tot encantant el mes de juny, encetant el mes de juny, que parlarem de la pluja i de la sequera, no?
Exacte.
Saludem a tots vostès, a tots valtros, que ens seguiu dijous a Ràdio Estel, i saludem, com sempre, el nostre productor, gran productor, Ferran Capdevila,
molt gran,
i a la nostra seriosa millennial, Paula Moreno, el control tècnic.
Molt seriosa. Vinga, doncs saludada l'equip del programa. Aquí tenim avui per entrevistar, Salvador.
Doncs, com et vaig dir, Rafa, avui parlarem d'Europa, perquè anem seguint les polítiques de Brussel·les. Així, avui entrevistem a Laura Rahola, gran comunicadora i cap de comunicació de la delegació de la Comissió Europea a Catalunya i Balears, que ja coneixem el nostre programa.
Exacte. No? Vella coneguda ja del nostre programa, ja ens ha atès amb molta amabilitat en altres ocasions, i la podem tornar a saludar. Laura Rahola, bona vesprada.
Bon vespre, com esteu?
Molt bé, encantat de saludar-te, de fer aquesta secció amb tu i de preguntar-te coses, que ens expliquis la teva visió des de la teva posició també. S'acaba de celebrar, Laura, els 30 anys del Mercat Únic Europeu, que va ser una fita molt important per la Unió Europea. Com valores el que ha donat de si aquest Mercat Únic Europeu, Laura?
Doncs mira, ara que oi que parlàveu del maig i de la...
Sí. Sí, sí, sí.
Estava pensant en una cita, en una frase cèlebre d'un antic president de la Comissió Europea, que és Jacques Delors.
Sí.
Alguns els hi sonarà, i de fet és qui va impulsar i diguem-ne, fer realitat el mercat únic. I aquest senyor, en un moment determinat, va dir: Europa necessita una ànima perquè ningú s'enamora d'un mercat. És a dir, en aquell moment tots estàvem amb el mercat únic, i ell deia... Cal que li donem un ànima a Europa. És a dir, això és molt important, però amb això no en farem prou. I m'ha fet pensar, no?, ara que parlàveu de l'enamorament.
M'agrada la frase, perquè al final és això, eh? Al final l'Europa era una mica artificial al principi i calia donar-li aquesta calidesa, no?
Aquí està, totalment. Però el que us volia, o la reflexió que volia fer, és que potser aquest mercat únic, que sona tan bé, important, però molt pràctic, eh? Molt de valor monetari.
Sí.
També forma part de l'ànima d'Europa, d'aquesta ànima que reclamava Delors, no? Perquè si ens imaginem, per exemple, l'Erasmus, no seria possible sense el mercat únic. Clar. Finalment, el mercat únic, aquest mercat que ara fa 30 anys, com heu dit, el mercat únic és el que garanteix la llibertat de moviment de persones, de serveis, de capitals i de mercaderies. Parlem de les quatre llibertats. Doncs, sí, sí. Al final, això, una cosa com l'Erasmus, que és no tan europea i que més apel·la també en aquesta ànima i en aquest sentiment europeu, no seria possible sense el mercat únic. Perquè, finalment, doncs, el mercat únic és això, és un espai comú en el que compartim unes normes doncs, per als productes que comprem, en el que ens podem moure lliurement per les fronteres sense que ningú ens digui res, en el que podem anar a buscar feina doncs, a qualsevol país, etc. Per tant, em feia gràcia fer aquesta, no, aquesta reflexió entorn de la frase que va dir Delors, però també de que siguem conscients que el mercat únic és molt més que un mercat, probablement, no?
Sí, sí, avui sí, clar. Les energies procedents del gas i de l'electricitat i també del petroli han baixat els seus preus considerablement. Ara ja no vivim angoixats pel tema energètic. Com és que ha baixat tant dels preus, Laura?
Ah, m'agrada que em facis aquesta pregunta. Ah,
ben feta, Salvador, ben feta.
Avui érem bé, doncs.
Molt bé.
Clar, clar, perquè aquí, a veure, sí, ha tingut molt a veure la resposta que s'ha donat per part de la Unió Europea. Aquesta escalada de preus, com sabeu, va estar molt determinada doncs, per la guerra d'Ucraïna i, per tant, doncs, també per l'ús que va fer Rússia de l'energia com una arma de guerra, tancant el Nord Stream, etc. I diguem-ne que hi va haver una resposta molt decidida per part de la Unió Europea en diversos fronts, que són els que realment han fet que aquests preus baixin. De fet, tenim detectat doncs, amb els diversos estudis que hi ha que des de final de 2022, de fet, des de ben bé desembre, o sigui, el 2022 es van arribar aquells pics, però ja el desembre de 2022 comencem a veure que baixen. Per què, dèieu? Doncs d'una banda perquè es van prendre tot aquest paquet de mesures que incluïa, per exemple, assegurar que tots els països de la Unió Europea tinguessin suficients reserves de gas, que tinguessin els seus dipòsits plens i, per tant, això ja dona una senyal al mercat.
Sí, sí.
Simplement encara més important, diversificar. És a dir, vam veure que doncs, des de Rússia diguem, no era un proveïdor amb el qual podíem confiar.
Efectivament.
Es diversifica. Passem, fixeu-vos que passem de que Rússia sigui el proveïdor de més del 50% del gas de la Unió Europea el 2021 i començament del 2022, sí. Amb només uns quants mesos, ara mateix estem només important menys d'un 15% del gas de Rússia.
Clar,
ho seguirem baixant.
És una evolució molt, molt gran en pocs mesos.
I una altra cosa que m'agradaria destacar, hem sigut capaços d'estalviar. S'ha consumit fins a un 15% menys de gas durant aquest hivern, en general a la Unió Europea. És a dir, ha calat aquest missatge de dir, escolteu, hem de, no? I que a més va molt lligat, si voleu, amb un context molt més ampli.
Hem d'estalviar.
Home, és que...
Sostenibilitat, etcètera.
Bueno, sostenibilitat i que moltes famílies, Laura, han hagut de cordar-se els cinturons.
No, és cert.
I ser molt selectiva amb el que gasta i amb el que no gasta. Per tant, aquesta baixada, evidentment, és un estalvi, però a la vegada segurament també ens parla d'aquesta situació global de les economies domèstiques. Mira, volia parlar-te també, Laura, si em permets, dels ciberatacs. Volia preguntar-te com es troba ara la Unió Europea allò per detectar i, en tot cas, també anul·lar els ciberatacs. Quines sancions hi ha per lluitar contra aquests ciberatacs que, com, per exemple, hem patit a Catalunya de manera... i fa ben poc. No sé si ens pots explicar una mica això de que Europa, per exemple, vol crear una mena de barrera, d'escut contra els ciberatacs.
Sí, és un altre dels temes que preocupen molt a nivell europeu i, de fet, també té una diguem-ne, encara agreujat un cop més amb la guerra de Rússia i Ucraïna, evidentment. Mira, fa només, o sigui, de fet, la Unió Europea es va començar a equipar i disposa del que diem una estratègia amb ciberseguretat des de 2019, però l'ha anat actualitzant i només fa un mes, el mes d'abril, vam presentar una proposta del que en diem llei de cibersolidaritat a la Unió Europea, perquè un component important en el tema de la ciberseguretat és la solidaritat entre estats membres i la coordinació entre estats membres. És un tema on sabem que l'intercanvi d'informació doncs, en alguns moments costa, no? Perquè és, com, és molt delicat, està sí. relacionat amb temes de defensa, però hem de posar els mecanismes perquè hi sigui aquesta cooperació, i per això li hem dit llei de cibersolidaritat. I a dins d'aquesta llei, presentada el 18 d'abril d'aquest any, per tant, doncs, fa poc més d'un mes, hi ha aquesta proposta que tu comentaves de crear un escut de ciberseguretat a la Unió Europea. Bàsicament és disposar d'una infraestructura de centres d'operacions que siguin capaços, tenir centres arreu de la Unió Europea, que siguin capaços doncs, de detectar amenaces, d'actuar davant d'aquestes amenaces i de prevenir-les. Aquest és aquest escut que hem proposat que es creï. Bàsicament és això, és una infraestructura formada per centres i per especialistes i que diguem-ne, per fer-la possible, la dotem en pressupost. Es van anunciar 1.100 milions d'euros doncs, per destinar en la creació d'aquest escut format doncs, amb aquests centres per aconseguir, bàsicament, això, detectar quines amenaces hi ha, actuar i prevenir-les. I a banda de tot això, doncs, tota una reforma legal es va presentar, o hem presentat ja, doncs, que va en aquesta línia que us explicava, de reforçar sí. molt més la cooperació entre els estats membres. En parlàveu de sancions. Sí, això està en marxa també des de 2019. Hi ha el que en diem un règim autònom de sancions per cibercrims a la Unió Europea, que bàsicament vol dir que si detectem que hi ha persones implicades en atacs de cibernètics, aquestes persones pateixen de manera immediata restriccions per entrar a la Unió Europea, poden veure embargats els seus béns, etc. És a dir, és com una resposta comuna de tots els estats membres davant del cibercrim, que tot sovint és bueno, transfronterer, evidentment, no? Uh-huh. Està relacionat amb defensa, etc.
Sí, Laura, aquest fi de setmana s'ha reunit a Hiroshima, allà on va caure la bomba atòmica, la primera bomba atòmica.
Comandada extra.
El G7, no? A part de donar un suport total militar, econòmic, logístic, etc., a Ucraïna, ha canviat alguna cosa en la política europea?
Jo crec que en aquest G7 a Hiroshima ha visibilitzat una posició de la Unió Europea al final del que s'ha parlat més a Hiroshima, ha estat de la Xina i de Rússia, probablement, no? Uh-huh. I el que probablement ha fet és visibilitzar una postura europea no necessàriament del tot seguidista amb els Estats Units, diguem-ne, no? És a dir, hi ha hagut postures doncs, tan manifestades per la mateixa presidenta von der Leyen com pel president Macron o com per el canciller alemany, apostant per una, diguem-ne, un posicionament propi de la Unió Europea davant d'aquesta dicotomia que ens estem trobant als Estats Units, a la Xina, evidentment tenint els Estats Units com un aliat, com l'hem tingut sempre, però marcant un posicionament propi. Tenim molt clar que hem de... Mira, igual que abans parlàvem de la dependència energètica que havíem tingut amb Rússia, doncs potser, diguem-ne, matisar certes dependències que tenim amb Xina pel que fa a la provisió de determinades qüestions, de manera molt especial, per exemple, els xips, superconductors, etc. Però, d'alguna manera, jo crec que Europa ha marcat la seva posició pròpia, defensant legítimament els seus interessos, i diguem-ne, doncs, deixant clarament o deixant de manera clara o establint de manera clara doncs, que, d'una banda, estem aliats, evidentment, amb els Estats Units pel que fa a la defensa de la democràcia i de certs valors, però alhora doncs, tenim uns interessos particulars com a regió, no?
Uh-huh. La Laura Rahola és cap de comunicació de la delegació de la Comissió Europea a Catalunya i Balears i avui ens ha ajudat a reflexionar sobre diferents qüestions que al final ens afecten una mica a tots. Laura, mil gràcies per estar amb nosaltres i fins una propera ocasió.
Bona tarda, Laura.
A vosaltres, quan vulgueu.
Vinga, una pausa molt ràpida. Falca de la Caixa i notícies.
El que t'agrada, el que t'emociona, el que et fa estremir, el que t'espera. Cultura, art, ciència, pensament, literatura, arquitectura, disseny, cinema, història, música. Neix CaixaForum Plus, una nova manera de connectar amb tota la cultura i la ciència a l'abast de la mà. A què esperes? Descarrega-te-la. CaixaForum Plus, Fundació La Caixa.
Començaré l'apartat de les notícies, Salvador, amb una pregunta. Què em faig? Qui vol estudiar veritablement en una escola de negocis?
Bé, els joves que vulguin estudiar en una escola de negocis...
Molt bé, bona resposta.
Rafa, no cal que vagin a l'estranger. Ah, aquest val. És un fet important.
Com és això?
Perquè aquí tenim les millors escoles de negoci del món, aquí a Barcelona.
I qui ho diu, això? Qui ho diu?
Bueno, això ho diu el Financial Times, que cada any doncs, fa un estudi molt acurat i crea un rànquing de les millors escoles de negocis del món. Uh-huh. A nivell mundial tenim a Barcelona la segona escola de negocis millor del món, que és l'IES. I també la quarta, que és ESADE.
Escolta, i tenim altres escoles espanyoles, per exemple, que no estiguin a Catalunya?
Doncs són la Paneuropea SSP, Business School, amb campus a Madrid, i ADE apareix, que apareixen el número 13 i 25 cadascuna d'elles.
Ben posicionades.
El llistat del diari britànic analitza els programes d'investigació a mesura que les empreses dirigits per directius de tot el món en funció de diferents criteris amb la qualitat del professorat i dels participants i els mètodes acadèmics.
I qui és el number one? Qui lidera el
number one i el number four? No, el number three.
Lidera
l'IEC de París, seguit per l'IES.
Sí.
Després ve amb campus amb Estats Units, també Alemanya i Brasil. La tercera posició, la francesa, INSEAD. I la quarta, que ja he dit, és ESADE.
Per tant, estem ben servits d'aquest tipus d'educació.
Sí,
no cal anar massa lluny, no, perquè aquí tenim educació de qualitat respecte a l'empresa. I canviem de qüestió. La institució Cercle d'Economia no ens va deixar massa afavorits tant a Catalunya com a Espanya en el que respecta a l'impuls de l'economia per la radicalització política i una mica també la manca de lideratge, Salvador?
Sí, i per més coses, Rafa. Ah. Per exemple, la banca d'un encaix en la mà d'obra entre l'oferta i la demanda. Mm. O sigui, hi ha molts aturats, però també hi ha molta necessitat de mà d'obra que no
encaixa. No encaixa.
I també una baixa productivitat. Ho diu la nota d'opinió del Cercle. Cita també la despreocupació a l'atenció primària, a la sanitat i al transport públic.
Val.
I en el cas català destaca la fuga d'empreses, moltes realment molt importants, amb motiu del procés. Al mateix temps reclama l'ampliació de l'aeroport del Prat, paralitzada per motius polítics, i el Cercle d'Economia demana també una estreta col·laboració entre els dos sectors, públic i privat, per tirar endavant l'economia.
Per tant, recomanacions d'aquest Cercle, el Cercle d'Economia, que en principi semblen sensates, com a mínim, pel que funcioni...
Bé, sempre han sigut... Les del Cercle d'Economia
són sensates.
Són les notes que són coses sensates, ben estudiades, ben analitzades...
Cal escoltar-los.
Sí.
I parlem ara del governador del Banc d'Espanya, es diu Pablo Hernández, es diu com un jugador que jugava al València.
Sí, però no us deia Hernández de Cos.
No es deia Hernández, es deia només Pablo Hernández. Ara crec que juga al Castelló, pobret meu.
Sí.
Però aquest és el governador del Banc d'Espanya, Pablo Hernández de Cos, que ha anunciat que els tipus d'interès poden pujar fins al 3,75% sobre el 3,25% que estan ara.
Sí, Rafa, i la baixada de tipus no baixarà, ha dit Hernández de Cos, fins al segon... Sí, la baixada de tipus...
No baixarà?
No es farà efectiva fins al segon trimestre de l'any que ve, el 2024.
Vale.
El governador alertà a les administracions sobre les excessives promeses electorals que poden portar a una altra desbocada pujada de preus.
Déu-n'hi-do. Parlem ara de cotxes, d'automòbils, perquè l'exportació d'automòbils es dispara i ja representa el 95% de la producció, parlem... que la debilitat del mercat nacional i les limitacions en la recepció de components i dels problemes també en el transport de vehicles motiven aquesta pujada de l'exportació. Salvador?
L'activitat de les plantes espanyoles de producció de vehicles està recuperant a prop que va d'any de forma significativa en comparació amb un 2022, l'any passat, que marcat per l'escassetat de components i els problemes logístics que van llestrar tant la fabricació com la venda d'automòbils.
Sí.
No obstant això, també està creixent a gran velocitat el volum d'exportació, que a l'abril es va arribar a situar en el 95,2% sobre la producció total. És a dir, pràcticament tots els cotxes que es fabriquen a Espanya
exportats
se'n van fora. Les factories espanyoles van exportar 165.000 vehicles industrials, comercials i turismes durant el quart mes de 2023, és a dir, l'abril, la qual cosa suposa un augment del 10,9% si es compara amb el mateix període de l'any passat, mentre que entre gener i abril el volum va créixer un 21,7% fins a 759.000 unitats.
Sempre atents a qualsevol moviment de mercat, les notícies sobre l'economia les porta Salvador els dijous. Salvador, gràcies, ho deixem aquí.
Ho deixem aquí.
Vinga, doncs escoltem de nou aquest consell de la Caixa i recollim camins.
El que t'agrada, el que t'emociona, el que et fa estremir, el que t'espera. Cultura, art, ciència, pensament, literatura, arquitectura, disseny, cinema, història, música.
Neix CaixaForum Plus, una nova manera de connectar amb tota la cultura i la ciència a l'abast de la mà. A què esperes? Descarrega-te-la. CaixaForum Plus, Fundació La Caixa.
Salvador. Demà és darrer dia de campanya. No, demà és
divendres.
Darrer dia de campanya, dissabte dia de reflexió i diumenge eleccions municipals.
Sí.
Tu ja tens... Has de reflexionar molt o ja tenim clar? Però
no, jo tinc clar el que...
Tu ja ho tens clar,
sí,
no?
Clar,
per
sí.
Tant, no cal tampoc sí. Donar-li massa temps a la reflexió.
Bueno, aquest... m'ha costat, eh?
Ah, t'ha costat?
Sí, aquesta costat, vegada m'ha costat.
T'ha costat una mica...
Sí, perquè, a veure, vaig veure el debat l'altre dia i dic, ostres, això... Tots aquests personatges són de Javi, no? Ja tots són més coneguts que el TVO, quasi, no? Ells ja saben quines polítiques faran i quines no faran, etc. No?
Sí.
Tot a pesar del que diuen i del que prometen, no? Però em sembla que aquí a Barcelona falta un lideratge. Per tirar endavant, eh? So... És el que diu la nota del Cercle d'Economia.
Exacte. No? Que són molt sensats, ja ho hem dit. Escolta, Salvador, però me n'alegro que com a mínim ja ho tinguis clar. Jo no ho tinc
sí,
tan clar.
Sí, ja ho tinc clar.
Recollim, a punt d'arribar a les 9 de la nit, 9 dijous de la segona temporada de Camins, amb un home que li agrada l'aroma de la gespa després de la pluja. És un romàntic meravellós. Ferran Capdevila a la producció, Júlia Julve i Carla Buigas a la redacció, avui amb la participació especial de Caselles i Muñoz on tour, la nostra segona vida, la virtual, la porta Maria José Mendoza i la clau de tot plegat. Paula Moreno a les vies de soia al muntatge musical, de seguida informació en el butlletí de les 9, salutacions pels qui ens escolteu en la repetició de les 6 del matí i pels de directe que acabeu de passar una bona nit de dijous. Demà, despropòsit, esperem amb el Pol Marçà fent el programa des de casa. Nosaltres que ho deixem aquí, bona
bueno,
nit, cuideu.
Una cosa que la gent vagi a votar.
Aneu a votar.
Es preveu una abstenció.
Hem d'acabar. Adéu.
Es preveu una abstenció.